A Ràdio Maricel, a cel obert. I've been waiting the night. It's your time that I am. Here alone in the dark. Oreos.
¿Sabes qué pasa, Leo? Que cuando se mueren tus padres te quedas un poco más solo.
Supongo que es normal, ¿no?
Es así. Bueno, nada, que ahora que estamos todos juntos y que vete a saber cuánto tardaremos en volver a estar juntos, francamente, Virginia, quiero aprovechar para deciros una cosa que creo que debéis saber.
La familia, pese a quien pese, va más allá de todo. Más allá que las discusiones, más allá que los rencores. Y yo creo que tenemos la posibilidad, e incluso tal vez el deber, de mantenernos juntos, unidos.
10 i 20 minuts, quantes històries de família poden vostès recordar? Segurament moltes. Josep Magens, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Sempre funcionen les històries de família.
Sempre.
O les
sempre.
Històries de la vida.
Perquè la família és la vida i perquè tots ho coneixem molt bé totes les cosetes que passen a dintre de qualsevol de les famílies, començant per la nostra.
Com sap el director d'una escola que té al davant un guió que pot servir per ser motiu d'una producció cinematogràfica que neix també de la pròpia productora de l'escola?
Això és difícil. Això és francament difícil. O sigui, vist sobre el paper, i sobretot si ho ha de veure el director de l'escola. Vull dir, el director de l'escola pot veure històries que li puguin interessar, però en general té una visió deformada. És a dir, jo no he sigut en absolut la persona que ha triat Marc Coll com la que tenia que fer la pel·lícula que presentava com a projecte. Hi ha una comissió externa que se suposa que és molt més objectiva que tot això, i a més hi ha la responsabilitat final de la productora associada a l'escola amb la persona que la dirigeix, que té un olfacte extraordinari, té una sensibilitat extraordinària per captar el talent emergent i que a més els coneix perquè també ha sigut professor d'ells, que doncs fa possible que tot això pugui arribar. És a dir, hem tingut la gran sort de que un projecte que hem endegat per donar visibilitat al treball dels nostres alumnes i a la competència que tenen els nostres alumnes, que és el projecte Òpera Prima, hem tingut la gran sort que les dues primeres òperes primes que s'han fet des de l'escola amb la absoluta necessària participació d'Escàndalo Films, que és la productora associada de l'escola, hem tingut la gran sort de que totes dues han funcionat molt bé. És a dir, érem uns cadallets, que recordo que jo anava amb el meu fill cap a l'aeroport de Milà i amb un seguit de gent de l'escola per veure si a Locarno, una població suïssa que està molt a la vora de, doncs ens feia algú una miqueta de cas en el festival de Locarno, que és de categoria A, és com el de Sant Sebastià, una ciutat preciosa. I tots anàvem, aviam què passarà. Ens van dir, programem a les dues de la tarda. La mare de Déu Senyor, ja t'han deixat en un racó. Clar, el que nosaltres no estàvem acostumats és que a les dues de la tarda pels de Locarno és com les 4:30 aquí. I ens vam trobar en una sala amb 3.000 espectadors. I ens vam trobar amb 10 minuts d'aplaudiment, i ens vam trobar finalment amb el Premi de la Crítica, i ens vam trobar amb el Premi a la Millor Actriu. Això era la primera pel·lícula, Lo Mejor de Mí. Aquesta vegada la pel·lícula era molt diferent, era petita igualment. Era un projecte presentat i escrit. Roger Aguilar escriu Lo Mejor de Mí quan té ben bé 30 anys. Tres dies amb la família l'escriu la Marc Coll quan en té uns 24 aproximadament, i la realitza, la dirigeix quan en té uns 26, ara en té 27. Una història molt petita, molt minúscula, però que de cap manera es pot escapar a ningú, que està feta per una persona que podria ser una extraordinària documentalista i que a més posseeix l'art de la dramatització d'una forma més que madura. I això no és habitual, això no és gens habitual. I això li dona un segell diferent a l'antiga pel·lícula, a la de Lo mejor de mí, i li dispara una dimensió també diferent, perquè ha pogut fer un càsting diferent, perquè ha trobat uns actors extraordinaris. L'Eduard Fernández està extraordinari, d'una naturalitat, és l'home aquest frustrat que te'l trobes tota la vida en un bar o fora del bar, però per altra banda metòdic, de bona educació, molt del papà i de la mamà, anava a dir un disbarcat, no ho puc dir, però bueno, és igual. Tens un Ramon Fonseré, que és el que intenta portar el control de tota la família sense haver controlat mai res. Tens una sèrie de gent, incluïda el personatge interpretat per una actriu francesa de prestigi, que fa de dona de l'Eduard Fernández, amb la mirada una miqueta perplexa, fatigada, decebuda, d'una Nausica Bonin, que és una adolescent que està estudiant, bueno, una joveneta ja, de 20 i poc anys, seria l'equivalent a la Marc Coll quan va escriure el guió, que torna dels seus estudis a França i es troba tot un panorama. Està molt ben tramada la pel·lícula i va haver-hi un esperit de col·laboració, que és el que a nosaltres ens interessa, molt fort. I el que la gent ha de saber, en general, és que això és un experiment que fa l'escola. I és un experiment que difícilment volen fer les productores normals, perquè arriscar amb un equip de gent que tots ells s'estrenen per primera vegada fent un llargmetratge és un brindis al sol que pot resultar molt complicat.
Molt perillós, eh? Ara estirarem d'aquest fil, però abans, què va passar a Màlaga?
Bé, no, a Màlaga va passar... Aviam, a Màlaga es va estrenar la pel·lícula en versió original catalana, amb subtítols en castellà. Festival de Cine Espanyol. Vam tenir dues pegues. La una, que aquell dia l'organització, que ens volia tractar molt de carinyo perquè érem una escola i tot el que vulguis, ens va dir: mira, us hem triat un dia, era dijous, que abans que vosaltres hi ha l'homenatge al senyor Enrique Cerezo, que clar, és el rei Midas del cine i del futbol en part i coses aquestes. I aleshores, doncs, nosaltres vam dir: ah, mira que bé, l'homenatge a Enrique Cerezo, bueno, està molt bé. Ningú va atinar amb que allò volia dir que la meitat de les entrades que hi haurien en l'aforament de la sala
serien
destinades als convidats de l'Enrique Cerezo, que evidentment quan es va acabar l'homenatge tots vam fumar el camp i no és que quedés buida la sala, que no, vull dir, és un gran teatre, però home, ja no feia tant goig. I després vam haver de veure, perquè nosaltres estàvem en el palco, és un teatre, és un cine teatre, la italiana,
d'acord,
des del palco de darrere de tot, és a dir, des on se sentarien ses majestades, doncs des d'allà estàvem nosaltres posats i anàvem veient com s'anava aixecant gent i anava marxant i vam pensar: no agrada, no agrada,
una de les coses pitjors que poden passar,
no agrada. I al sortir ens trobem amb que hi havia gent que estava molt enrabiada perquè hemos venido a ver cine espanyol i nos obligan a leer. És a dir, no passa res. És a dir, la gent protestava d'una cosa que el festival no havia anunciat, i és que la pel·lícula es projectaria en versió original subtitulada. Per tant, jo imputo més a un error del festival el no prevenir l'espectador que no pas el propi espectador la ràbia que pogués tenir.
Com són les coses, perquè llegim les informacions i dona aquella sensació que la pel·lícula va passar per Màlaga, esclar, va sortir de Màlaga amb tres premis, i dius, carai, quina estada, no? Doncs la sensació va ser absolutament frustrant, la de la projecció a Màlaga.
Sí. No, absolutament frustrant, però...
Sí, acostava, vaja.
Prèviament vam tenir la projecció a la premsa i allà vam veure que allò podia impactar molt. O sigui, ja notes de seguida la reacció de la premsa, no? I la premsa estava abocada amb la pel·lícula i ja començaves a sentir esto es lo mejor que se ha visto i coses d'aquestes. També és veritat que, com diu en Jaume Figueres, aquesta pel·lícula va rebre injustament tres premis. I jo em faig seva la frase. Ell diu: perquè els hagués hagut de guanyar tots. Però resulta que el Festival de Màlaga preveu que les pel·lícules no poden guanyar més de tres premis. Per tant, aquí no ens quedem, ens hem quedat amb els tres. I per altra banda, El que sí haig de dir és que a partir del moment en què s'ha estrenat la pel·lícula, es va estrenar ara fa ja 3 setmanes, a tot arreu, la majoria de llocs on s'ha estrenat ha funcionat notablement bé. És veritat que hi ha hagut llocs on ha funcionat depriment malament, vull dir, això, per exemple, a Valladolid ha funcionat molt malament, com que des que en un cap de setmana hi han anat 50 persones, i en alguna població de Catalunya també. Però en general, per exemple, les dates que tenim de Barcelona, de Madrid, etc., són molt bones. Inclús, doncs, clar, nosaltres tenim l'escola a Terrassa. A Terrassa porten 3 setmanes projectant la pel·lícula, el qual no és gens habitual, i si no donés resultat ja l'haurien treta, això, això és evident. Està bé, però diguem-ne que això és la punta de l'iceberg de tot un procés de formació que evidentment ha d'ajudar a transformar el panorama cinematogràfic, audiovisual, perquè em sembla que anem més enllà del cine de Catalunya, d'Espanya, i tant de bo de més cap.
Doncs ara tornem a l'inici de la conversa. Deia Josep Magens que havíem estat de sort en els projectes inicials d'Escàndol. Sí. I això ens donava aquella sensació de la imatge futbolística, doncs bé, si la pilota entra, tot va bé, si no entra, tot va malament.
Exacte.
Però més allà que entri o no entri la pilota, hi ha una qüestió.
Sí.
D'acord. Aquesta feina ho ha anat a portar, i sobretot per qui ens escolta que pensin bé, Marc Coll ja té la carrera assegurada, o això, què és?
No, això no és veritat.
No és veritat,
No, ni és veritat que la Marc Coll tingui la carrera assegurada, ni és veritat que el Jota Bayona tingui la carrera assegurada, encara que doncs, segurament la té més assegurada que d'altres. Ni és veritat que la Roser Aguilar, amb Lo Mejor de Mí, que és una pel·lícula d'una sensibilitat extraordinària, la Roser Aguilar, des que acabat de fer la pel·lícula, està treballant en un projecte nou, però ningú se li ha costat per proposar-li cap feina. La Marc Coll diu que de moment no em vol sentir parlar. És possible que la Marc Coll tingui una miqueta més de chance, de sort, però bueno, l'Àlex Pastor, per exemple, és un nano que ningú coneix aquí, ara es donarà a conèixer l'11 de setembre perquè estrena la seva primera pel·lícula, i és una pel·lícula que l'ha fet als Estats Units. I mira per on, l'ha fet als Estats Units perquè el curtmetratge que ell va fer de graduació, que es deia La Ruta Natural, que havia guanyat molts premis, va guanyar el premi Sundance. A Sundance hi ha cazatalentos. Hi va haver un senyor que va dir, aquest tio és interessant, ens el quedem a la Paramount, em sembla que va ser la Paramount. I el va passar cap a una de les filials de cine independent. I ha fet una pel·lícula que s'estrenarà ara el dia 11 de setembre aquí a Espanya. No?
I això tampoc és habitual, eh?
No.
Diguem, una història d'aquest tipus, molt cinematogràfica, sí. Molt americana, no
tampoc,
és habitual.
Tampoc és habitual. Però aquest xicot s'ha passejat per totes les productores. I ningú li ha donat un clau. Saps? Vull dir que això va així.
O sigui, perquè fins a quin punt han canviat les coses o no, o aquelles persones que puguin dir, bé, el món del cinema, el món de l'audiovisual, és un món, bé, de futur, és una selva. D'acord. Més que fa 5 anys o 10?
Jo diria que això hi ha ajudat molt, si parlem de l'audiovisual en general, hi ha ajudat molt el fenomen televisiu, no? Vull dir, aquesta mena de mania persecutòria que tenen per les audiències, que està molt bé amb televisions i amb entitats, diguem-ne, privades, que busquin la rendibilitat absoluta i que a vegades doncs, no tinguin cap mena d'escrúpol, sense respectar el treball dels professionals que hi posen tota la il·lusió, no sé si fumen un programa en l'aire perquè no té no sé quin tipus de xare, però evidentment aquí el gran disbarat l'ha fet les entitats públiques que han seguit el model privat, han fet la competència al model privat i han creat un poti-poti tot estrany, això per un cantó. Per un altre cantó, a nivell de negoci, el que seria el cinema és cultura, el cinema és espectacle, però deixem-nos estar, és una indústria cultural, per tant, ha de generar negoci, almenys en el marc dels nous temps. No? S'ha inventat aquesta paraula de les entitats culturals, que és tot un altre fer, que s'hauria d'analitzar molt amb seriositat. Però, bueno,
no hi ha negoci si no hi ha públic.
Clar, evidentment. Però què passa? Passa que hi va haver-hi fa molts anys una llei ben intencionada d'una senyora molt coneguda que es diu Pilar Miró, que per afavorir l'assistència al cine espanyol i la producció d'aquest propi cine espanyol i només va atorgar uns criteris i unes línies d'ajuts automàtics per determinat tipus de pel·lícules. I noi, els productors s'han tirat a anar a buscar aquests ajuts automàtics, amb la qual cosa han arriscat molt poc. Hi ha hagut molt poca regeneració de talent, algunes pel·lícules que han sortit, però han sortit moltes i bones. Espanya és dels països que fa, per mi, dels, de les millors cinematografies.
I en canvi la percepció,
molt
sovint,
som,
és...
Som estúpids. Sí, pensa una cosa, que als Estats Units en pot estrenar unes 500, entre 500 i 600 cada any, de les quals arriben a tot el món la majoria, però de les quals en triomfen, doncs, com a molt cada any 7 o 8, així en plan triomf. Tot l'altre és d'un nivell igual i sovint i moltes vegades inferior a el que pugui fer qualsevol altre país, inclòs lògicament Espanya. Espanya té uns sectorassos de primera línia, que si estiguessin als Estats Units amb el sistema americà i demés, veuries el cuidats que estarien. Mm-hmm.
Això més d'un hagués pogut dir també de l'època del franquisme, no?
Sí, vull dir...
Home, ha estat sempre un país de grans actors.
És una època d'actors, l'època del franquisme és una època d'actors extraordinaris, que alguns doncs, estaven molt convençuts de lo que feien en favor del règim, mm-hmm. i altres veien que l'única manera de guanyar-se
la vida era
quatre faves per menjar-se, doncs, era fer el peripé, mm-hmm. i a més perquè aquesta és l'obligació de tothom.
D'acord, però sempre hi ha hagut una tradició de grans actors.
Sí.
Hi ha hagut una tradició de grans cineastes?
De bons cineastes. Gastes. De bons cineastes, sí. De grans seria discutible el criteri.
I en canvi no hi ha hagut tradició d'indústria, segurament? O d'aquella manera?
D'aquella manera. És a dir, per exemple, recordem l'època en què Espanya... malgrat a tenir molta influència americana amb els estudis Bronson i tot això, a Madrid hi havia un nucli d'activitat productiva molt fort, però sobretot jo vull dir que el primer nucli d'activitat industrial generant estudis i generant, diguem-ne, una cadena de producció va ser aquí a Catalunya, després va ser València, abans que Madrid, i que aquí a Catalunya hi ha hagut estudis, grans estudis, els estudis Isasi, els estudis Iquino, els estudis Orfea, els estudis... Tot això, alguns dels quals encara existeixen, però que s'han derivat cap a televisió, sí, però que va haver-hi un moment entre els anys 50 i els anys 60 que hi havia fins a 5 estudis produint constantment pel·lícules que, evidentment, cada vegada eren pitjors, perquè, d'una banda, no es podia crear tot el que seria interessant en aquell moment de crear, estàvem sota un règim determinat. Segon, es tenia que dissimular, enganyar al màxim possible la censura, i per tant sortien les terceres vies i tot allò. I tercer, arribem a l'època de la democràcia i la gent ja està viciada, i després, per acabar-ho d'afegir, ve la llei Miró. Però jo diria que hi ha hagut grans productors també, des de l'Alfredo Matas, per exemple, passant per el propi F.I. Quino, passant per aquí a Catalunya, per exemple, per el De la Loma, que també va ser interessant, passant per l'Isasi Sasmendi, que a més era productor, guionista, guionista del Comerón, però vull dir, hi ha una tradició, i a Espanya doncs tens el Benito Perojo, i després, posteriorment, evidentment, doncs tens el Querejeta, tens el propi Agustín Almodóvar, tens el propi Borau, que és un referent a tot arreu. És a dir, hi han productors, el que passa que no hi ha hagut estudis, que serien els que generen la indústria. És el que vol fer Filmax i que no acaba
de sortir, no?
És el que vol fer Mediapro i que no acaba d'arrencar.
D'acord, perquè si això és una selva, en aquesta selva, qui mana?
Això és una miqueta compromès de respondre. Per quedar bé, podríem dir que a la selva mana el que posa més diners sobre la taula.
D'acord. Com ha estat tota la vida,
Quedaríem
bé d'aquesta manera. Ho dic perquè tots aquells que entren a l'escola tenen més o menys una certa idea d'on es fiquen?
Sí. Aviam, hi ha dues coses. Els que entren a l'escola de cine, n'hi ha molts que entren perquè està de moda. Sí, curiosament saben que el cine no va, o sigui que la gent no va al cine a Espanya, vull dir que és el país europeu on la gent consumeix menys producte propi. És a dir, aquest any s'ha consumit un 9% de cine espanyol.
D'acord.
Contra els,
contra
52,
els francesos, suposo.
52% dels francesos, el 34-35% dels italians, el gairebé 35% també dels alemanys, i ja no diguem el 40 i escaig dels...
És interessant això, perquè de cinema italià ben poques coses arriben aquí, no?
Molt poc...
Que, i es fa cinema a Itàlia.
Sí, sí, el que passa que... Clar, Itàlia havia sigut una, la meca europea
del cinema.
Referent. Va ser substituït després per la Nouvelle Vague, però tot i així es va continuar amb grans autors a Itàlia. I sobretot amb un star system que ha aguantat això. Aquí Espanya va començar a intentar crear un star system i finalment no s'ha dut a terme. Jo dic que la gran responsabilitat d'una acadèmia de cine i d'altres coses d'aquestes és ajudar a generar l'star system, que pot semblar una frivolitat, però no ho és. És aquella peça necessària perquè la màquina industrial acabi de funcionar bé.
Per tant, s'entra, en bona part, perquè, bé, perquè hi ha un coquet, bueno, de la moda.
Hi ha una fascinació per tot això. Altra cosa és que després tinguin aptituds i sobretot la consciència de que, primer, de directors no en fan falta, que, i això a vegades a la gent li estranya que se li digui. Miri, és que en aquest país de directors, només que cada any l'Almodóvar, l'Amenábar i tres o quatre més facin una pel·lícula, ja no en fan falta més. Per què? Perquè són els que donen taquilla. Les demés són para complemento i satisfacció. I després hi pot haver alguna cosa més. Dit d'aquesta manera, sembla estúpid, és molt radical, no és just dir-ho d'aquesta manera, però el discurs hauria d'anar cap aquí. No fan falta directors, perquè el director, tot un plegat, apareix, sense que quasi bé ni l'hagis format. El talent, quan és salvàtic, quan és innat, vull dir, apareix... apareix millor si s'ha ajudat a formar-lo millor. Però...
No sé si és una relació causa-efecte, però a societat més envoltada, diguem-ne, d'inputs mediàtics, més talent?
No necessàriament.
Perquè és que arriben, els nois i noies que arriben a l'escola, segur que han vist moltes més coses.
Molt, no necessàriament sí, eh? Sí, mira, ahir vam tenir nosaltres el Tribunal de les Beques Borau. El senyor Borau dona cada any a l'escola dues beques per estudiants brillants, que són d'uns 8.000 i escaig euros cada una d'elles, amb el que comprendràs que l'escola és barata, eh? aleshores el que és curiós és que quan a la gent li preguntes, gent que a més ja està dintre de l'escola, si té temps d'anar al cine, si de, doncs resulta que no, que la gent no veu cine. El cuento de que és que tinc tanta feina treballant que no puc veure una pel·lícula.
O sigui, com qui estudia música sense escoltar-la.
Sí, no, mira, posem-ho d'una manera més senzilla, com qui està enamorat i no vol veure la nena.
D'acord.
Vale? És el mateix. Sí, si jo estic enamorat, faré el que sigui, per, encara que sigui per veure-la en un moment al dia, és que no m'ho puc perdre, és que no sé què, i a part d'això haig de fer el que haig de fer. Per tant, això ja delimita molt, un cop han entrat dins l'escola, aquells que d'una manera o altra continuaran i bé, perquè veus que a més entre ells parlen de cine. Bueno, és que és divertit, o sigui, hi ha gent que parla 24 hores seguides de cine, que si tu mires el seu Facebook, vull dir, la seva passió ja declarada d'inici és jo, cine.
Sí.
Jo me lo chuto en la vena, que diuen, no? I coses d'aquestes. Va, doncs, per aquí anem.
Aquests arribaran a guanyar-se la vida?
Sí. Sí, o sigui, és una qüestió... Evidentment és el saber estar en el lloc adequat, en el moment adequat i totes aquestes històries, però sobretot és la tenacitat. La convicció de que tens les eines suficients, que estàs suficientment capacitat i que sempre tindràs més ganes encara d'aprendre més, la persona que té aquest perfil, no solament amb cine, amb tot.
D'acord.
Amb tot.
O sigui que l'escola al final el que posa és la infraestructura per una vocació.
Sí. Mira, això ho he dit algun altre any en alguna entrevista i aquí mateix. Jo sempre recordaré l'exemple que posa el Fernando Trueba. Una escola de cine és una gran olla donde se hace un cocido. No? Aleshores, què posa l'escola? L'olla. Què ha d'intentar tenir com a mitjans i de més? Doncs l'aigua, el que serà el caldo. Però perquè el caldo tingui gust i perquè d'allà en surti una bona carn d'olla o un buen cocido, el que sigui, los tropezones que vayan dentro han de tenir l'oportunitat d'estar molt temps buguint. Los tropezones són els alumnes. Llavors, quan més temps l'escola els hi permeti fer el xup-xup i entre ells anar-se relacionant, els gustos s'aniran barrejant, s'anirà millorant la qualitat de la, del caldo que s'està fent i al final serà de gourmet.
Això va a fornades o no?
Absolutament.
Sí.
Absolutament. Absolutament.
I no se sap com o... A vegades venen les coses així i dius, mira, no, 15 anys
ara,
o no sé què.
Ara, per exemple, nosaltres portem uns quants anys en què el nivell dels treballs que fan els alumnes han baixat lleugerament. No vol dir res. Vull dir, la majoria dels que hagin de treballar continuaran treballant, tot el que vulguis. Però el nivell ha baixat lleugerament. I en canvi ens trobem ara, aquest any, que la gent que passarà a fer l'últim curs, els que passen de tercer a quart, dius... Això és, saps, és com dir els que es dediquen a l'enologia quan et diuen una collita especial, doncs tenim una collita especial. Una collita que si la tractem bé, si la mimem bé, si l'ajudem bé, pot donar molt, però molt, però molt. I d'aquestes per l'escola n'han passat 3 o 4 i prou. Vull dir que hi portem ara ja 16 anys treballant a dintre de l'escola universitària, uns quants més, des del 87, com a formació professional. Però...
I quan surten, on van?
On poden.
On poden, com tothom passa.
Sí, per exemple, hi ha molts alumnes que, en acabar els seus estudis, s'acullen al programa que nosaltres tenim d'intercanvis acadèmics en diversos països, no? Llavors, molts d'aquests van cap a aquests altres llocs a millorar els seus estudis. Mira, ara en vindrà un que ha acabat a Lutz, a l'escola de Lutz, on va estudiar Roman Polanski, i aquest individu ve amb un projecte ja totalment innovador, amb el cine que veurem, bueno, que ja l'estem veient, però que d'aquí poc serà habitual de veure, que és el cine en tres dimensions. I per tant planteja un projecte, el seu projecte de graduació, sobre la Tomatina. Ell és
de Bunyol,
del poble de la Tomatina. I aleshores veure la Tomatina en tres dimensions pot ser un espectacle extraordinari, perquè tothom haurà de sortir del cine atacat,
com els que van a veure els trens del Lumière, no?
Per tant, clar, vull dir, i pensa que, vull dir, aquest individu ha anat allà perquè es volia preparar d'una forma que encara aquí no estàvem preparant, etc.
Ho pregunto per si alguns d'aquests talents, des del punt de vista de l'escola, se sap positivament que algun es perdrà perquè no haurà aconseguit trobar un camí on podia desenvolupar-se.
Quan un acaba l'escola, si veus... Quan un acaba l'escola, si veus que no està constantment...
Picant pedra, no.
Ja pots dir que no continuarà. Mira, nosaltres hem fet una cosa també per ajudar els alumnes a que això sigui possible. Un cop han acabat, tenen tots dret... Tenim un projecte que en diem de desenvolupament. El que seria equivalent en qualsevol altra carrera un I+D. Aleshores, els alumnes tenen dret a presentar projectes de treballs que poden ser llargs metratges, que poden ser sèries d'animació, que poden ser sèries de ficció, etc. I les que a nosaltres ens sembla que val la pena de ser explorades, treballades i de més, aquests alumnes durant un any més els hi donem la xupluca dintre de l'escola sense que hagin de pagar res, al revés, som nosaltres que els donem una quantitat de diners perquè se sentin compensats, perquè desenvolupen el seu talent treballant un projecte que després podrà ser útil a la indústria. I si veiessis els afanys amb què s'ho prenen i com són capaços de sacrificar tot un any com tal de tenir una pel·lícula preparada perquè el senyor que sigui se l'escolti un dia
i digui
ostres, m'has convençut, això ho tirem endavant. Aquests individus tiraran endavant.
D'acord, perquè a partir del panorama i després de 16 anys, a l'ESCA compensa, l'escola està fent el que ha de fer, però l'entorn que l'envolta encara té moltes assignatures pendents.
Sí, aviam, l'escola fa, no sé si fa el que ha de fer, fem el que bonament sabem i que creiem que hem de fer, però sabem segur que podem fer i volem fer més. Això per un cantó. L'escola és perfeccionable i s'ha de perfeccionar. I, a més, no podem dir que és molt bona. Per molt bona que sigui, hem de dir que la volem millor. Això d'entrada. tant de bo tota la resta de la societat fos més o menys semblant. És a dir, estem en una societat canviant i per tant d'entrada tenim un repte terrible, molt esperançador però terrible, que són les noves tecnologies. Aquestes noves tecnologies fan que des de la formació no puguis apostar fermament per una cosa o per una altra, perquè no saps si aquesta cosa o aquesta altra perdurarà o no perdurarà. Estem en el moment d'incertesa. Per part de l'espectador, del client, etc., està en la mateixa situació. És a dir, quanta gent et ve i et diu, escolti'm, és veritat això que han dit, que el DVD ja desapareix, que ja ha sortit una altra cosa, i li dius, doncs miri, és que ja ha sortit l'altra cosa, i esperis, que encara en vindran més, i llavors et diu, bueno, doncs ho compro o no ho compro? I bueno, això per un altre cantó. I justament enmig hi ha la persona que ha de fer possible que aquests projectes creixin, neixin i es desenvolupin, que és el productor, o l'empresari, o el propietari...
L'home que se l'ha de jugar, vaja.
I aquesta persona molt probablement està en aquests moments en un moment d'incertesa, i a més, si ara coincideix amb l'època crítica de la crisi, doncs ja em diràs tu. Tot i així, sempre hi ha gent que s'engresca per fer... Ara sortirà una pel·lícula, que segurament serà una borrada com una catedral, però com que també l'ha fet tot un equip de gent meva, o sigui, de l'escola, permetem que et digui que jo tinc ganes de veure-la, que és l'Spanish Movie famós, aquesta pel·lícula del Nielsen i dels Chiquitos de la Calzada, que pot ser una cosa estruendosament dolenta, però que segurament, vist perquè jo conec el personatge, jo conec el director, que en el seu moment va fer un curtmetratge de referència, de culte, que es deia Traitum, que era la història de dues bandes de nens, molt divertida, i que té un avís especial, aquest xicot. I estic convençut de que no, almenys no estarà fet amb mal gust. I és una crítica, o una paròdia, millor dit, de les pel·lícules que han tingut més èxit de taquilla aquí a Espanya en els últims 3 anys. O sigui, que començant per l'Orfanato, que a més el director de fotografia serà el mateix, i a més la majoria de l'equip tècnic són gent també sortit de l'escola. Doncs, bueno, mira, saps el que m'agrada més de tota aquesta història? El que la gent que estem a l'escola ens omple més de satisfacció? Portem 16 anys d'història i ja hi han treballant d'una forma positiva més de 8 directors de cine, la qual cosa no està gens malament en un país que, jo dic, no fan falta directors, i sobretot una quantitat de tècnics que han regenerat el teixit industrial, ja no de Catalunya, sinó de l'estat espanyol, d'una forma important, notable.
Perquè els tècnics poden dir que aquesta és una professió ben valorada?
Sí.
Sí.
Sí, si ets un bon tècnic, sí.
Si ets un bon tècnic, sí. Aleshores,
és a dir, si ets el clàssic matxaca, doncs... Aviam, si en aquest país fóssim lògics, tindríem un sistema educatiu totalment diferent, que d'entrada es preocuparia de que els infants, des de petits, tinguessin cultura audiovisual. Això d'entrada. Això ningú se n'ha preocupat. I diuen...
Que suposo que en Josep Meixens dirà, tenir cultura audiovisual no vol dir veure molta televisió. No.
Això per un cantó. La segona història és ben senzilla. És a dir, si a nosaltres ens fa falta aquest tipus de cultura audiovisual, després el que també ens fa falta és ser coherents i incentivar el que la gent es pugui expressar com vulgui. El que internet hagi permès tants canals de visibilitat de coses, que moltes d'elles són molt talentoses, molt, i que normalment els productors mai haguessin somiat poder-les tenir al seu abast, i que a partir d'aquí poden optar per... Home, això genera unes perspectives de confiança de futur molt interessants. També és veritat que avui en dia un nen de Cantar la Piedra de Abajo fa una cosa curiosa que pot encisar molta gent, i resulta que ho veu un senyor del Japó i diu, jo aquest senyor de canta la Piedra de Abajo, com li hàgim dit al poble, el vull per un negoci meu. És a dir, en aquests moments estem coincidint amb un canvi de sinergies que farà possible, sens dubte, una expansió de lo que anomenarem negoci de la cultura audiovisual o d'aquest tipus de cultura és diferent. Jo estic molt esperançat amb això. Jo estic molt esperançat. El que des d'una escola s'hagi treballat amb coses d'aquestes... Miri, arriba un moment en que si estàs en el... Jo aquesta escola la vaig crear, permetem que et digui l'expressió una miqueta grollera, per punyetera casualitat. Jo estava en un moment determinat fent de gerent del Festival Internacional de Teatre de Sitges en l'època del senyor Ricard Salvat. Jo no podia sortir al carrer, això molts ciutadans de la vila ho recordaran, perquè tothom em deia, quan em pagaràs? Perquè a mi la Generalitat no em pagava, jo feia de gerent, no podia pagar.
Dic un parell de caràcters, eh? Ricard Salvat i Josep Meixens. Però bé, i... sortia al carrer i li deien això.
A mi m'ho deien, jo vaig acabar fregit del tot. Jo em trobava amb la senyora Carmeta, amb el del restaurant no sé què, amb el de l'Hotel Parc, amb el de...
Escolta, i la factura.
Em vaig trobar un any que des del Prado van dir aquest any no s'aixeca el taló perquè encara no heu pagat l'any anterior... I això em va provocar molt malestar. Jo vivia aquí al poble, el senyor Ricard Salvat doncs no, i bueno, tenia un apartament amb el malaurat Ricard Salvat, que és una bellíssima persona i un gran professional. Però, clar, qui patia aquestes conseqüències era jo, que semblava que m'estigués rascant la panxa. I en conseqüència vaig anar a veure el senyor Jordi Maluquer, que era el director general de totes aquestes històries, li vaig dir, mira, jo presento la dimissió. I em va dir, escolta'm, al despatx de sota hi ha en Miquel Porter, que et voldria veure per fer-te una proposta. I a partir d'aquí va sortir l'escola de formació de tècnics professional. I a partir d'aquí, quan vam veure que això podia créixer, que es podia desenvolupar, surt un pla estratègic de ciutat aquí a Sitges. A mi el senyor Jordi Serra em diu, vols ser responsable de l'àrea de cultura? Jo li dic, mira que bien, doncs sí, tot... era un treball no remunerat, evidentment, i que ens reuníem una sèrie de somiatruites, a veure com podíem fer els Sitges del cap de 20 anys. I alguna cosa s'ha fet, evidentment, però malauradament quasi bé res. Aleshores, bueno, doncs, a partir d'aquí jo vaig tenir l'oportunitat de conèixer un projecte que hi havia aquí a Sitges, d'instal·lar, diguem-ne, tot un parc tecnològic audiovisual que ho liderava TV3, i que jo quan ho vaig veure vaig dir, conxos, jo tinc una escola de formació professional que fa coses d'aquestes. Ens vam posar en contacte amb els que lideraven el projecte de formació d'això, que era la Universitat de Barcelona. Vam començar un romanço, ens vam mig enamorar, ens vam comprometre, ens vam casar i vam crear l'escola universitària juntament també amb l'escola Pia, que era de la qual jo depenia i depenc encara a dia d'avui com a treballador, diguem, d'aquesta manera.
I dos escolapis de Sarrià a Terrassa i amb un peu sempre Sitges.
Sí, aviam, això va ser el Jordi Baget, l'alcalde actual, que jo li agraeixo que hi pensés, que em va venir a veure una vegada amb un dels seus regidors dient, mira, hi havia hagut el projecte d'això, nosaltres volem dinamitzar culturalment Sitges, és una aposta que volem fer molt en sèrio. Jo m'ho vaig creure, tinc tendència a creure-m'ho sempre tot, jo m'ho vaig creure, i vaig dir, doncs, com que teníem que haver vingut i no hem vingut, doncs farem tots els esforços necessaris.
És una espina, això?
No, ens estem coneixent. És una espina el què?
Enllò, havíem d'haver vingut, però...
Per mi sí, però això és una cosa molt personal.
D'acord.
El dir cosa molt personal vull dir que probablement la majoria de gent que està treballant i que són alumnes de l'escola et poden dir, doncs, home, l'escola per naturalesa hauria d'estar a Barcelona i per tant també et criticaran que estigui a Terrassa.
D'acord, entesos. Però segurament ningú criticaria que estigués a Sitges, l'escola.
Jo diria que ningú.
Molt probablement.
Però això és que quan hem... Mira, nosaltres els cursos d'estiu els fèiem a Terrassa. Sí. I en aquests moments estem començant a fer-los a Sitges, i ho dic d'aquesta manera, estem començant un enamorament. Hem de saber ser socis d'un projecte, que no pas ni clients ni o sigui, jo no puc contemplar-me l'Ajuntament o qui sigui com el senyor que em posa unes condicions,
com un llogater,
no, o som socis perquè participem d'un projecte comú amb el qual ens sortim beneficiats tots i en bé, i el que més beneficiat en surt és el client, és a dir, és la persona que serà usufructuària d'aquest servei que li oferim, i si no, no val la pena. I jo estic veient que a poc, perquè l'any passat vam tenir una ubicació, aquest any hem tingut una altra, certament de privilegi, no està pensada per fer-hi classes, però vull dir, es pot aprofitar molt bé, és espectacular, que és el centre de disseny, I bueno, en aquests moments t'haig de dir que em sembla que és el dia 25, el 26 ja tenim la reunió els de l'equip de l'ESCAC per preparar l'any vinent, o sigui, per tancar ja ben tancat tot allò que, tot el volum que ha de venir l'any vinent, que ens agradaria. L'any passat vaig dir, m'agradaria que l'any que ve fóssim el doble. No ho hem sigut. És un any de crisi i hem augmentat uns 25 candidats, uns 25 alumnes. Però en aquests moments algunes de les activitats que podríem fer perfectament a Terrassa, a Barcelona o a qualsevol altre lloc, hem decidit que les portarem també al campus d'estiu d'aquí Sitges, i per tant a hores d'ara ja puc dir que l'any que ve sí que numèricament serem més. Ara necessitem això, continuar amb la, en el bon sentit de la paraula, amb les sinergies establertes entre l'administració.
De moment el partener ho accepta bé?
Sí.
Sí. Ha estat un sí pensat, però ha estat un sí. Les 11. Josep Meixens, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Finalitza, per tant, avui el workshop de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. A les 8, el retiro, la projecció d'aquests 3 dies amb la família, la pel·lícula de Marc Oll, que ha merescut els premis al Festival de Màlaga. La tenen disponible, l'entrada, a les oficines de turisme de
Blases. És gratis.
És gratis,
Només cal anar a retirar l'entrada.
Ja n'hi ha prou. Gràcies de nou, Josep. En 5 minuts tornem. Fins ara. Gràcies a vosaltres.